4.0. Revolució 4.0. El talent emprenedor i digital amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Benvinguts una setmana més al Revolució 4.0 a l'antena de Catalunya Ràdio. I abans que res, deixeu-nos felicitar aquesta casa pels 35 anys d'història i de bona feina a la ràdio pública del país. I comencem, com sempre, amb una frase en aquest cas d'un dels propietaris de Nike, l'americà Phil Knight, un crac del màrqueting. La frase de Nike, preneu una nota, emprenedors oients del Revolució, és aquesta, i diu així: no n'hi ha prou a fer productes bons, sobretot has d'aconseguir que la gent s'assabenti del que estàs fent. Hey Melody, every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I avui les paraules claus del nostre programa són Sílvia Bell, una de les grans actrius actuals, passa pel Revolució 4.0, una actriu compromesa als escenaris i a la vida. La indústria 4.0 pot fer desaparèixer un 12% de les feines actuals. Quin és l'únic player de comerç electrònic a l'estat espanyol dedicat a la cosmètica i a la salut? I atenció, construcció ecològica catalana. Com es fan les cases de fusta a mida i en molt poc temps? Ara sí, contestarem aquesta nit moltes preguntes. Comencem a revolucionar-nos! Sílvia Bell és una de les actrius catalanes més admirades i respectades al nostre país. Impulsiva i sincera, no li fa por expressar públicament les seves idees. Apassionada de la muntanya, segurament va ser caminant pel Pirineu on va aprendre a encarar els seus reptes. De ben petita, Sílvia Bell tenia clar que volia ser actriu i ho ha aconseguit. Tots els personatges que interpreta s'amaren de la seva personalitat i la seva mirada profunda. Al teatre, a la televisió i a la vida, Sílvia Bell trepitja fort. Bona nit, Sílvia Bell.
Bona nit, Chantal. Què tal?
Què tal? Escolta, m'han dit que avui és una nit especial. És veritat que vas néixer una nit de Sant Joan?
Sí, com un petardo. Això deien els meus pares.
Això deien els teus pares. Una dona explosiva, per tant, és especial, per tu, la nit de Sant Joan?
A mi m'agrada molt haver nascut aquest dia. Trobo que és un dia màgic. És el dia que les bruixes es reunien per fer l'aquelarre. És la nit del foc, dels petardos i la bruixeria, les coques de Sant Joan i la festa.
I de cremar l'ovell i de començar coses noves, també.
Sí.
A mi també m'agrada molt. Quan sento la necessitat de dir el que penso, no em fa por el judici dels altres. Qui ha dit aquesta frase?
Suposo que l'he dit jo, però jo dic coses de les quals després no me'n recordo gaire,
Però escolta, vol dir que no et calles poques coses a la vida, oi?
Sí, a vegades potser hauria de callar més, però vull dir que cadascú és com és i al final no podem fugir de nosaltres mateixos. Jo sóc de dir les coses bastant, sí.
I si t'equivoques?
Doncs intento corregir o demanar disculpes.
Et consideres una dona emprenedora dins de... Perquè ja saps que en aquest programa parlem d'emprenedors i dins del teu àmbit de la interpretació volia saber si la Sílvia Bell, els projectes t'han vingut sols o has picat, diries, molta pedra per lluitar per fer els papers que volies fer?
Depèn, no? Diguéssim, jo no m'he muntat jo sola les coses, però sí que un va fent una trajectòria i vas encaminant una mica allò que t'agrada, allò que no... D'alguna manera, no és que les coses siguin com són en la trajectòria, en la carrera d'algú, per casualitat, no? Sinó que tu vas triant, encara que sigui poc conscient d'això. En el fons, sí que et vas posicionant i això va fent el teu camí.
Tens talent, treball, tenacitat, sort. Has tingut sort també, Sílvia?
Sí, per treballar en aquesta professió hi ha una part en què has de tenir sort. Però també crec que hi ha moltes altres coses, que és, doncs, una de les coses més importants és tenir clar que tu en aquesta professió hi pots aportar alguna cosa, no?
Uh-huh.
I agafar aquell camí. Jo crec que una ha de creure en un mateix i a partir d'aquí les coses es van posant a lloc.
Uh-huh. Dóna la sensació també que per ser actriu s'ha d'estar un molt segur de si mateixa. És així? Realment la Sílvia Bel és una dona molt segura, molt forta. Dones aquesta imatge des de fora?
Home, estar segur d'un mateix aporta coses bones. Jo tinc molts dubtes moltes vegades, però forma part de la vida, no només de la professió, tenir dubtes i afrontar-los i resoldre'ls i decidir, no? Uh-huh. Doncs mira, agafaré aquest camí o aquest altre, fins i tot a l'hora d'interpretar un personatge. Dius, mira, aquí tinc diverses opcions, quina trio, no? Uh-huh. Això és una de les parts més boniques de la meva feina,
uh-huh.
Triar camins.
Uh-huh.
I en aquest triar, doncs sí, evidentment, et pots equivocar o la pots encertar millor, no? Però un cop que ho has decidit, has d'anar fins al final.
Uh-huh. Podem dir que et dediques a enganyar l'espectador, a fer-li creure mentides, a ser qui no ets, Sílvia. Ser actriu és mentir, però des de la veritat?
Una mica, sí. Perquè no són mentides del tot, però tampoc són veritats absolutes, no. Són veritats en un escenari, que no és la vida real, però en el fons han de ser veritats, d'alguna manera. Que això no vol dir que tu t'hagis de creure allò que estàs fent, com si ho estiguessis vivint, perquè a vegades, vull dir, pots estar interpretant un personatge que viu una situació molt dramàtica i allò no et pot afectar la teva vida personal, no?
Mm-hmm.
Però sí que hi ha una part de joc, sempre, i en aquest joc aquesta veritat o aquesta sinceritat, diria més aviat, és la que et permet, doncs, gaudir-ne i compartir-ho amb el públic, que és la finalitat última d'aquesta feina.
Ara, Sílvia Bel, la veiem al paper de Marta a la sèrie Com si fos ahir, a TV3, cada dia amb el Marc Cartes, la Montse Germán, l'Aurea Márquez, o també l'Eduard Farelo, on heu seduït a molts espectadors de la televisió pública. Què diries que ha portat i que està portant la sèrie Com si fos ahir?
Nosaltres ens ho passem molt bé. Jo crec que és una sèrie en la que la directora i els guionistes han volgut, doncs, fer un producte una mica diferent del que s'havia fet fins ara en els Colabrons del Migdia, no? Que fos una mica més una vida quotidiana d'uns personatges sense que passessin grans coses, però en la que les persones des de casa es poguessin sentir identificades amb aquelles vides. I llavors, doncs, són coses més petites, però que van construint uns personatges que acaben tenint vida. Jo m'ho passo molt bé. El uh-huh. meu personatge és un personatge complex perquè té una part fosca, no? A mi m'agrada, perquè intento donar-li un punt de gamberra, no? M'agrada treure-li suc. Vull dir que tu reps els guions i a partir d'allà, doncs, et permeten volar més o menys, però, uh-huh. però és això d'anar triant camins. No?
Uh-huh. I com és la teva cuina? Perquè aquí que mirem sempre l'èxit de les persones en la seva feina, m'agradaria saber com t'he d'imaginar, on estudies els teus papers que veiem a la televisió, on t'hem de veure estudiant, com treballes la teva memòria, perquè jo sempre dic, no?, dels actors i les actrius, quanta memòria que heu de tenir, eh?
Memòria se n'ha de tenir perquè al final tu has d'aprendre. Passa, hi ha mètodes per aprendre-s'ho. I és que quan et fiques dins del personatge, fins i tot quan comences a assajar i comences a fer els moviments, tot allò no és tan poc com la gent es pensa, que és posar-se a empullar i prou. Depèn del text, depèn de si és poètic, si té rima, si no en té. Uh-huh. I quan estàs dins d'aquesta piscina, tot és molt més senzill. És molt més senzill. I llavors, on estudio jo, de vegades me'n vaig a la muntanya. I,
ah, sí?
Sí, perquè és un lloc on no hi ha gaire gent. En principi no t'hi trobes gairebé ningú. Si vaig pel carrer i estic parlant, la gent es pensa que, doncs, que estic sonada. I també m'incomoda la mirada dels altres mentre tu parles pel carrer. I en canvi, a la muntanya, que em trobo menys gent, m'agrada molt caminar mentre repasso el text.
A quina muntanya, per exemple?
Per exemple, aquí a Barcelona me'n vaig a Collserola.
Ah, sí? I en veu alta va recitant,
sí,
el que has de dir.
L'altre dia un veí em va dir, ostres, un dia, jo quan estudiava la Maria Estuart, em va dir, ostres, és que et vaig... Jo baixava fent footing i vaig sentir algú que parlava, et mataré, no sé què, i vaig pensar... I diu, després vaig veure que eres tu i que estaves assajant alguna cosa. I diu, i tu em vas dir, perdó, estic passant el text, perquè no em pensés que estaves... No sé, sonada.
Molt bé, doncs està molt bé saber aquesta cuina. Sigui hivern o estiu, si fa fred també te'n vas a la muntanya.
Sí, aquí no fa mai molt de fred com per no poder-te anar a la muntanya. No?
Molt bé, doncs així treballa la memòria, els seus textos. Sempre havies volgut ser actriu, Sílvia Bel? Des de petita, oi que sí, m'han dit?
Sí, o sigui, això és un tema que dius, a veure, jo no sé si volia ser actriu. Jo veia les pel·lícules i els meus pares em portaven de vegades al teatre i mirava la història des d'un punt de vista d'actriu, perquè pensava, aquesta quan ha fet això, o aquí, quan ha respost i ha fet aquesta mirada, jo hauria fet més així, o m'agrada això que ha fet, no? I després, amb els anys, he pensat que això, doncs, suposo que els altres no ho feien, estaven rebent la història que els hi explicaven, però no perquè aquell feia això així o feia d'això, no? Això és una cosa que, no ho sé, ho tenia dins, i a mi, jo em fixava en allò. Uh-huh. Que, de fet, les persones som diferents perquè viatgem i ens fixem en coses diferents. I això ens fa a nosaltres ser com som, no? Jo he viatjat amb gent que se'n recorda de tots els pobles per on hem passat, de tots els noms, i jo recordo una imatge, però no recordo cap nom, no? Aquesta diferència és la que fa que dius... I llavors, jo volia ser actriu? No ho sabia, llavors. Jo tenia tendència a fixar-me en unes coses i apassionar-me amb aquelles coses. Quan vaig ser més gran vaig prendre consciència que ho podia ser. A més, de petita pensava realment, jo no puc ser actriu perquè he nascut a Catalunya. No he nascut a Amèrica. O sigui que aquesta possibilitat no la veia molt clara. Després vaig descobrir amb els anys que poder, fins i tot havent nascut a Catalunya, podia arribar a dedicar-me a aquesta professió.
I tant que sí. Va, et faig un exercici, diem-me les qualitats com a actriu de Sílvia Bel i també els defectes.
Jo sóc molt perfeccionista. Això no sé si és una qualitat o un defecte, però a vegades et porta problemes perquè vull arribar molt lluny. I també sóc bastant gandula, o sigui, no tinc molta disciplina, no sóc molt disciplinada. Que això et porta a avorrir-te de tu mateix, perquè la capacitat de treball d'un és la que t'aporta il·lusió per continuar i per superar-te, no? Quan tu no tens molta disciplina i no treballes prou, et repeteixes i això fa que t'avorreixis. Llavors intento lluitar contra això. Però sóc molt apassionada i suposo que m'ha salvat de la ganduleria el perfeccionisme, diguéssim.
I quan has dit, m'agradaria arribar molt lluny, jo crec que ja has arribat molt lluny, on t'agradaria arribar, Sílvia?
Ah, no, jo he arribat on volia arribar. A mi, per mi, la meva fita era poder guanyar-me la vida fent aquesta professió. El teatre m'apassiona, he fet coses a la televisió, he fet cinema... I jo em dono per satisfeta, tant de bo que pogués ser sempre així. I si no, sempre queda això, una motxilla i a caminar.
A la muntanya, t'agrada molt a la muntanya i parles molt de quan vas estar al cau, fins i tot la teva filla sé que l'has apuntat al cau. Quins valors té la muntanya? Per què creus que és important? Perquè vas ser monitora de cau, fins i tot.
Jo vaig anar al cau perquè em vaig anar a viure al poble quan era molt petita, al poble de la meva mare, Molins de Rei. I la meva mare, perquè conegués els meus companys, doncs va dir, va, així faràs amics, no? I em va apuntar al cau. I allà va començar una nova etapa per la meva vida, perquè jo sempre he dit que jo sóc com sóc perquè vaig anar al cau. I allà vaig aprendre molts valors. Valors que nois i noies que feien de monitor en aquella època d'una manera desinteressada, com fan ara tots els que estan en els agrupaments, escoltes, i en els esplais, no? Que són gent jove que amb els seus amics decideixen, doncs, en lloc d'anar-se'n el cap de setmana a la discoteca, agafar els nens i portar-los a la muntanya o a cases de colònies. Jo va ser una època meravellosa on vaig descobrir, doncs, l'amor per la natura, el respecte a la natura des del punt de vista ecologista, la capacitat de ser solidari amb els teus companys i d'aquella cosa de que quan estàs en situacions una mica límit, entre cometes, perquè hi ha poc menjar, fa molt de fred a la tenda, s'ha posat a nevar, doncs has de compartir el que tens, no? Totes aquestes coses a mi em van fer com sóc i no ho oblidaré mai. I llavors jo vaig voler-ho tornar fent-me monitora. I durant uns anys ho vaig poder fer, després vaig entrar a l'Institut del Teatre i ho vaig haver de deixar perquè no em permetia fer res més. Allò eren moltes hores.
Sílvia Bel, una actriu catalana consolidada a tot terreny, si no hagués estat actriu, s'hagués dedicat a la filosofia, oi que sí?
A mi m'agradava molt la filosofia. Jo quan li vaig dir al meu pare, quan vaig acabar el BUP, que en aquella època era el COU, no? El COU. Li vaig dir que volia ser actriu, em va dir, home, no em facis això, no. I vaig dir, no et preocupis, mira, hi ha un lloc on estudies aquesta carrera per ser actriu. I a més és una llicenciatura. Si, com que hi ha unes proves, si no entro, estudiaré filosofia. Mm-hmm. Que tampoc és que fos allò que digués el meu pare, estava encantat. Però jo, vull dir, cadascú ha de fer el que sent. A mi la filosofia m'agradava molt perquè a més vaig tenir una professora molt bona a l'institut i em va apassionar. I encara ara, moltes vegades, llegeixo filosofia i m'agrada molt. I després de l'Institut del Teatre, a través de la UOC, vaig estudiar Humanitats uns quants anys.
Uh-huh, molt bé. Doncs, per tant, també t'agrada la filosofia, t'agrada la cultura. Una frase teva, un país sense cultura és una selva. Com veus la cultura d'aquest país, Sílvia?
Veig que és molt important mantenir-la, és molt important que lluitem perquè la cultura estigui viva i perquè, a més, és necessària. Necessària per fer de qualsevol poble un poble adult, madur, capaç de corregir, capaç de confrontar-se amb ell mateix, no? La cultura sacseja les consciències, és algo imprescindible en una societat.
Ara que tenim nova consellera, amb la Laura Borràs, li demanaries alguna cosa per la cultura del país?
Jo amb la Laura ens coneixem, hem treballat juntes en... quan ella era la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, m'havia demanat de fer recitals i coses i penso que ho farà molt bé. L'altre dia vaig veure que el Parlament havia fet una aportació molt bona sobre el Quixot, del qual ella és una gran coneixedora i me n'alegro moltíssim.
Uh-huh. Per cert, en els últims anys, com a actriu, t'has posicionat públicament a favor de la independència, has estat, no, veu de moltes manifestacions, i l'altre dia l'economista Santiago Becerra ens visitava en aquest programa i ens deia que d'aquí uns mesos Catalunya tindria un pla d'independència econòmica. Què et sembla? Creus que serà així? O com t'imagines tu el futur de Catalunya a curt termini amb tots els canvis que hi ha hagut, Sílvia?
És una mica difícil ara de respondre aquesta pregunta, perquè han passat moltes coses en molt poc temps i estàvem acostumats a una velocitat que tampoc és típica ha sigut en els últims temps o anys, que hem anat molt més de pressa del que havíem anat fins llavors, no? I llavors és molt difícil fer pronòstics. Hi ha un moment una mica estrany ara, no? Estem una mica a l'expectativa de veure com tirarem endavant. Jo voldria que les coses s'arreglessin a favor i que no haguéssim de renunciar a la nostra voluntat de llibertat, no?
Uh-huh.
Voldria que fos així.
Per tant, diàleg, llibertat, sobretot,
sí, respecte i continuar, perquè, uh-huh, perquè al final tothom té dret a ser i fins i tot els pobles tenen dret a ser i ho decideix la gent, no, uh-huh, ho decideix ni cap rei ni cap polític, ho decideix, uh-huh, la gent, i ho decideix la gent a les urnes.
Clar.
En principi, si vivim en una democràcia.
Uh-huh.
I si no, que ens expliquin on vivim.
Per què creus que la majoria d'actors i actrius espanyols, sovint reivindicatius a moltes qüestions, no han parlat gens de Catalunya quan parlem de Madrid, actors espanyols, actors i actrius? Què creus, aquest silenci? Per por?
És un tema delicat. Suposo que, com que s'ha barrejat amb aquesta idea de nacionalisme, doncs, i els actors tenen la idea de que són ciutadans del món, com jo, que sóc ciutadana del món i sempre que puc agafo la motxilla. Llavors, doncs, no ho sé, jo no puc parlar pels altres. Jo puc parlar per mi mateixa. A mi, quan em pregunten una cosa, dic el que penso i ho dic tranquil·lament. No em fa por que allò pugui representar en la meva trajectòria, en la meva carrera, alguna pèrdua d'alguna cosa. No, penso que quan un és conseqüent amb un mateix, al final la vida t'ho recompensa d'alguna manera, no?
Uh-huh. No t'han tancat les portes, els teus pensaments polítics resta de l'estat espanyol?
Jo crec, sincerament, que vull dir, jo sempre he treballat molt més aquí a Barcelona que a Madrid, he fet coses a Madrid, però crec, sincerament, que jo haver dit que estic a favor de la independència no em representaria que allà no m'hi volguessin. Ho crec perquè en la meva professió, els artistes, vull dir, som una família i, uh-huh, això és sagrat. Uh-huh. Crec que és sagrat.
Uh-huh. Molt bé, anem a conèixer. És molt activa a Twitter la Sílvia Bel, jo que la segueixo, i segurament molts oients del Revolució. Anem a descobrir el seu social media.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Hola, hola, hola.
Hola, què tal?
Avui més que una caixa, això és un llibre, perquè és un plaer llegir el Twitter de la Sílvia. La van cagar molt i ara ho volen arreglar amb mentides indecents, però no podran, perquè hi érem i tenim memòria. Sílvia, les xarxes ens han donat veu, això està clar, però suficient per tancar boques i per descobrir injustícies?
Potser no és suficient, eh? No és suficient. I a més, la xarxa és un món que de vegades ens pensem que és el món sencer i és un món petit, no?
Petit i endogàmic,
oi? Sí, i aleshores has de sortir d'allà per adonar-te que el món és molt més que les xarxes. Ara, és un vehicle a través del qual tu pots donar la teva opinió i té un cert ressò de la gent, doncs, que es connecta a aquestes xarxes.
No, també hi ha una cosa interessant per mi, que és que no obliden, no? En cas Màxim Huerta, ara, per fer-ho una mica
sí,
recent,
exacte.
No?
Sí, exacte.
Aquest no oblidar a vegades té una doble vessant, perquè abans les crítiques estaven en mans de quatre plomes, i sobretot en el cas dels artistes. Clar, ara no. Ara crítiques i elogis són de tothom. Com gestius aquesta nova...
Mira, les crítiques i els elogis jo sempre els he intentat donar una importància relativa. Quan eren de les plomes i ara més encara quan estan a l'abast de tothom, no? O sigui, no pots deixar-te influenciar excessivament per l'opinió d'una persona que ha vingut un dia al teatre i ho escriu al Twitter. Ho respecto. I, a més, la majoria de vegades són aportacions positives, perquè la gent que li agrada anar al teatre no va després rebentant les funcions. Vull dir que la gent és molt amable i diuen coses molt boniques, però tampoc un pot pensar que allò té una importància relativa, no? Ho tenia abans amb les crítiques en el diari, tot i que sempre en la nostra professió doncs, havíem llegit les crítiques i és alguna cosa que t'ajuda o et pot fer et pot provocar un cert dolor perquè tu hi has posat l'ànima allà, no? Però s'ha de donar una importància relativa a totes aquestes coses.
He llegit alguna cosa, alguna entrevista que et defineix com a adolescent gamberra perquè anaves a robar pomes amb els amics. Poder les xarxes t'han ajudat a recuperar aquest espai o aquest to de rebel·lió, de sinceritat?
Sí, jo li deia a la Chantal abans, doncs cadascú al final no pot evitar ser com és, no? I això queda reflectit a tot arreu. Quan anava a l'institut amb els amics robant pomes i a la xarxa quan fas un tuit. Al final no pots deixar de ser tu mateix, no?
Està clar. Va, l'última. Dona de muntanya, està clar. Amiga de la Núria Piques.
Sí.
Per tant, suposo que haurà recorregut molts i molts racons. El teu Instagram és bastant personal. Ens dius un racó pels nostres oients que no es poden perdre de Catalunya? Algun lloc on s'ha d'anar?
Doncs jo últimament vaig molt a la Vall de Boí.
I un lloc concret?
Un lloc concret seria els Estanys de Tomaneia.
O sigui, això ho faràs a Instagram i ho veurem tots i podrem
llavors,
anar tots.
Aquest estiu, quan hi pugui anar, faré una foto i la penjaré per tu. Va. I per tots els oients.
Gràcies, Sílvia.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio i entra al sorteig mensual d'una estada per a 4 persones a una casa rural de Catalunya. Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
I el Revolució 4.0 us convida a l'Hotel Masia La Palma d'Espinavessa, Girona, situat a una masia fantàstica del 1830 a l'Alt Empordà. Per tant, esperem, oients, les vostres fotografies amb les etiquetes Revolució Cat Ràdio i Catalunya Experience.
El teatre és un dels pocs espais on les noves tecnologies hi tenen poc a dir.
Sí, sí, ja ho diuen negs, aquella pel·lícula Ningú no és perfecte, ni vosaltres.
El teatre es fa en directe en un escenari. Si es fa de manera virtual o a través d'una pantalla, ja no és teatre. Jo ara et podria recitar Shakespeare sencer de dalt a baix. En un nanosegon trobaria tots els seus textos, però no seria el mateix.
Clar, exacte. L'espectador no et podria mirar als ulls, Nex?
Sé o no sé. Aquesta és la qüestió.
Tu has dit, Nex, sí o no sé. Gràcies, Nex. Sílvia Bel, un plaer immens que vinguessis al Revolució. I com deia a l'inici, és una dona que trepitja fort.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.